que demà i dijous els carrers d'Inca tindran una major vigilància per evitar-hi possibles aglomeracions, tot i que l'Ajuntament va cancel·lar tots els actes del dimecres i el dijous bo, es reforça l'operatiu policial. Arribem així a les 10 i 4 minuts. Més notícies demà a l'Informatiu Matí. Molt bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
Torna-te'n a casa teva. Casa't amb una ximpleta cosida d'or, viu una feina segura i mor en pau. Els somnis. El pos covar a la vora del foc de l'allà, que no surt tan car com el que encén la sang. El dia que t'arribi la mort, no tindrà cicatrius a la cara. Creu-me, Panait, quan es fa balanç de tots els somnis viscuts, els resultats són molt desastres. I està bé que sigui així, si no, la gent només somiaria. Al vent de la novel·la Els meus començaments, de l'escriptor romanès d'origen grec Panait Istrati, amb la música de Benito Cabrera, Masurca en dos. Ens serveix avui per presentar el nostre programa, que estarà protagonitzat pels llibres i la història.
La cultura i la societat de Menorca tenen un nom. Nura. Amb Carles Marquès.
Què tal? Molt bon vespre, amics. Obrim el programa d'avui amb la finestra de la història. Joan Pons Alsina ens parlarà, la primera part del programa, de les conseqüències de la revolta del general Prim a Menorca. La revolta, ens referim, de 1868. Carlos Quetla s'acaba de publicar la seva segona novel·la, L'Invicus, una obra de ficció històrica, una novel·la experimental que ens proposa un viatge entre dos mons separats per 1.600 anys de diferència. Ell serà el protagonista de la segona part del programa. Campanet commemora aquests propers dies el centenari de Miguel del Sant Soliver, amb dues conferències sobre el seu paper a la cultura de Mallorca i entorn al turisme, la política i l'autonomia, els seus articles. Xisco Roger, coordinador del cicle, ens n'ofereix tots els detalls.
Nura, una proposta de Carles Marquès a IB3 Ràdio. La finestra de la història.
Amb Joan Pons Alsina.
Segur que tots heu sentit parlant de la revolta, la revolució de 1868. Avui analitzarem la revolta de 1868, però des del punt de vista dels menorquins. Parlarem una mica de com va ser rebuda aquesta notícia i de les peticions, les reivindicacions que varen plantejar els menorquins. Arran d'aquest esdeveniment, un dels més importants de la darrera part del segle XIX. Joan Pons Alsina té, com sempre, totes les claus. Joan, bona nit.
Molt bona nit. Efectivament, és molt interessant la conjuntura de la revolució des del 8 de setembre de 1868, perquè revela problemes polítics, molts de llarga durada, és a dir, que s'arrossegaven de feia temps, de Menorca. Bé, tenim la revolució del general Prim, el 8 de setembre de 1868, però sembla ser que a Menorca la notícia no arriba fins dia 1 d'octubre. Llavors, amor, tot d'una, ja hi va haver una proclamació d'alegria, es van treure els símbols reials que hi havia en els escuts de la plaça de la parròquia, però s'ha de dir que no hi va haver aldarulls d'allò importants, va ser una celebració molt, 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 molt festiva. I en sol demà, a Ciutadella, igual, per part d'un canonge, Camilo Mojón, no? Llavors, tot d'una, ja van sortir, es van posar damunt la taula les peticions, les inquietuds de maonesos i menorquins en general.
Per cert, no sé si després podem fer un comentari sobre aquest canonge, perquè quin canonge? Quin canonge, no? En canvi, a la Mojón, després m'ho comentaràs.
Bé, la qüestió és que tot d'una ja van sortir temes que s'arrossegaven des de fa moltíssim temps.
Uh-huh.
Un d'ells és de les quintes. No? El fenomen, el fet de quintar, de fer soldats, no? A Menorca. Hem de recordar que el sistema de quintes va ser imposat pels Borbons en el segle XVIII, però com que Menorca està en domini britànic, no es va implementar fins al període espanyol, fins al període de la monarquia hispànica del 1782 fins al 1798. I aquells intents van ser avortats davant les pressions continuades que van fer els menorquins, no? El tema va tornar a sortir de nou a partir del 1802, va ser una de les raons per les quals va esclatar la revolta menorquina de 1810 i es anava arrossegant aquesta problemàtica d'una manera continuada.
Sense que se li donés una solució, no?
Solució, clar, per part de la monarquia no es podien fer parts i quarts a Menorca, no ho volien fer. No? Però ara s'ha de dir una altra cosa. És un fenomen general de que eren els territoris de l'antigua corona d'Aragó. La mateixa por, el mateix pànic per les quintes existia a Menorca i existia en el Principat de Catalunya i a València i a Mallorca i a Eivissa. Era un terror, la quinta. Aquest és un dels temes. L'altre tema era la fiscalitat. Hem de recordar que encara en aquella època, el 1968, els menorquins tenien el record dels períodes en què Menorca està lliure de duanes i de taxes. Per tant, de la pressió de la fiscalitat reial. Una altra cosa són la fiscalitat municipal, la fiscalitat de les llibres reials, no? Llavors, primer de tot van demanar l'abolició dels consums. El consum, sobretot gravava, venia ser una mena d'IVA de l'època, no? Gravava naturalment el consum de béns més domèstics, més preuats, amb la qual cosa, clar, no és d'estranyar que els menorquins no els avolguessin, no?
Per tant, les quintes, per un costat, la pressió de la fiscalitat reial...
Exactament, no? Que això també, tot d'una, es va relacionar amb la declaració de porc franc, o de porcs francs, en els ports de Menorca, no? I per tant, que tornessin com a l'època anglesa
britànica,
a lliure comerç britànica, a lliure comerç sense impostos de duanes i lligat amb això la llibertat d'exportació. Que primerament va ser llibertat d'exportació de sal i tabac, però relacionat amb la franquícia, lliure franquícia d'esports, després relaciona amb tots, amb tota mena
de productes.
De productes i de comerços, no? Per tant, són temes que s'arrossegaven des de feia moltíssim temps i que no els havien solventat, ni et solventarien. Perquè...
Ara es tornen posar damunt la taula, però què passa? Exactament.
Perquè després, encara, a inicis del segle XX, hi ha reivindicacions d'esport franc per Menorca, no? La llibertat de franquícia duanera per menorquins, no? Per tant, aquest llegat del període britànic es va allargar més d'un segle.
No? Aquesta enyorança, no?, de l'època britànica.
Exactament. Té a veure amb un model d'estat, també, no? Uh-huh. No és d'estranyar que tots aquests menorquins, una gran part de menorquins, es declaressin republicans i liberals. Uh-huh. Per què? Perquè veien que amb un sistema republicà hi hauria més possibilitats de canviar un model d'estat que era fiscalitzador i al mateix temps encara tenia un regust imperial, és a dir, un regust de militarització, no? De imposició de quintes i de funcionar un carro militar que no era desgust dels menorquins.
Vam parlar amb Joan per entendre una mica les notícies de la revolució del general Prim, 18 de setembre del 1868, arriben 10 d'octubre a Mahó, l'endemà a Ciutadella, i ràpidament a Menorca, com canvia això? Perquè a nivell estatal es forma una junta de salvació i se li plantegen totes aquestes qüestions que estem parlant ara, no? L'eliminació de les quintes i de les soldades i, d'altra banda, l'abolició dels consums, l'eliminació d'aquesta pressió fiscal estatal o central. Què passa en tot això?
Bé, hi ha una junta, es crea una junta de salvació de Menorca, que és presidida per Rafael Echagüe, i es fan després, el 7 d'octubre, tot d'una, unes eleccions per aquesta junta. Ara bé, aquesta junta va tenir poc recorregut fins a finals d'octubre, perquè després ja es van fer eleccions municipals, no? Bé, va ser un període molt, molt, molt interessant, perquè, clar, revela els conflictes sobre el paper de la Iglesia, el conflicte mm-hmm. religiós, mm-hmm. La felicitat, temes que van enfrontar, per d'alguna manera, tradició i al mateix temps secularització i república, no? I, seria molt interessant, com parlar més d'una vegada, no? La necessitat de fer recerques, perquè radiografiaria una societat ben curiosa.
Aquestes tensions...
La maonosa, no? Que era la més secularitzada, més republicana, més liberal... per dècades de comerç i de...
Clar, perquè et volia demanar, Joan, és a dir, hi ha diferències en quant a la recepció, sempre s'ha dit Mahó, la societat maonesa era més oberta, segurament, més, podríem dir, més moderna, amb un tarannà més, això, més republicà, liberal... A Ciutadella era molt diferent, en aquest moment es va rebre d'una manera diferent. Ho dic perquè les qüestions que es posen damunt la taula, tu ho dius, són aquestes qüestions seculars, ja que vam a l'estat espanyol, no? Tradició contra laïcitat, contra secularització, en fi, el paper de l'església. Com va ser rebut a una ciutat i a l'altra?
Bé, encara que Ciutadella sigui una ciutat conservadora, ho era i encara ho continua sent, no?, arrelada a uns costums, penso que en general el moviment que es va durar durant el segle XVIII, molt, al final va acabar arrossegant tota aquella societat. Per aquest motiu, encara que els nobles de Ciutadella, molt d'ells, especialment el baró de Llurià, fossin de filiacions carlines, no? El que és ideològicament no es foren fora de les sensibilitats liberals. Amb la qual cosa de conjunt, menuquina, podem dir que malgrat els matisos que actualment existien, podem identificar un mateix color.
Es creia que aquesta Junta de Salvació de Menorca, com deies, tindrà poc recorregut, i se li plantegen a la Junta de Salvació de Menorca totes aquestes qüestions?
Exactament, es plantegen totes aquestes qüestions. Jo crec que és molt, molt revelador de els problemes polítics que existien, els sentiments polítics que existien.
Què passa amb tot això? Va tenir poc recorregut la història de la Junta de Salvació de Menorca i van tenir poc recorregut també aquestes peticions, es van presentar a Madrid, què va passar? La situació de Madrid posterior va condicionar tot això?
Doncs hem de tenir en compte que la formació de l'estat espanyol o el 19 era molt uniformitzadora. No podia atendre aquests detalls, aquestes peticions menorquines, amb la qual cosa no va tenir recorregut ni la relació de Port Franc a Menorca ni la llibertat, l'exempció de comunitats.
Ja ens hem referit abans, si ens queda un minut, vull que ho comentis una mica la figura, crec que l'has esmentada, Joan de Camilo Mojón, aquest canonge de Ciutadella, que era un personatge ben curiós.
Sí, no, una senyora espada, i arengava des d'un balcó, un balcó que encara existeix, al carrer del Bisbe, a Ciutadellans. Bé, és la figura típica, no?, d'un prevere que, malgrat el col·lectiu, no?, es decantar cap expedicionalisme, el conservadorisme, hi havia una altra part d'acord, no?, que anava més cap a les reivindicacions més populars, no?
Diguem-ne que era un canonge una mica rebel.
Exactament. Bé, que ja hem tenint també aquest col·lectiu, no? Jo no m'estranya, no? Sempre la tradició del conservadorisme ha tingut dues cares. Ha tingut la cara de sordre, però al mateix temps la cara de la reivindicació, no? De la lluita contra la injustícia, no? Llavors, esclar, en Camilo Mojón va tenir les seves contradiccions, no? Vull dir, va oposar l'estancament del seminari de Ciutadella, no? Aquella revolució intentava part d'aquella societat que la Constitució que s'anava a aprovar no tingués la religió catòlica com la religió d'estat, no? I clar, això era mal d'empassar pels sectors catòlics i conservadors.
Camilo Mojón,
entre una banda i una altra, per dir-ho d'alguna manera.
Un personatge que havia sortit en algun episodi de la finestra de la història i que avui ha tornat a sortir de passada amb aquest capítol que han dedicat a les reivindicacions menorquines arran de la revolta de 1868. Joan, d'aquí 15 dies tornem a obrir per a tots els nostres oients la finestra de la història.
Molt bon vespre.
IB3 Ràdio. Nora.
IB3 Ràdio.
El darrer minut, la informació comentada, la veu del carrer, els testimonis d'aquelles persones que en saben d'economia, d'igualtat, de temes socials, de cultura, són els eixos del dia. 4 hores de ràdio, cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 1.
I aquest dimecres analitzam els pressupostos de la comunitat amb la consellera Rosario Sánchez.
A IB3 Ràdio, el dia, amb Rafael Gallego. Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Andratx 89.2.
Música, arts, llibres, teatre.
La proposta cultural del dia, a Nura.
La nostra proposta cultural del dia és un llibre. És la segona obra, la segona novel·la del nostre convidat, Carlos Quedles, que porta per títol L'Invicus, més així com una novel·la de ficció històrica, però millor que ens ho conti ell. Carlos, bona nit.
Hola, bona nit, com estàs?
En Carlos Quedles, que ja va publicar una primera novel·la, La guerra de l'Àngel. Carlos, que va per la seva tercera edició.
Va ser dintre d'aquest joc que és escriure i pensar coses que te passen pel cap i materialitzar-les per escrit. Va ser una rauxa que va sortir arrel d'unes aventures que aquí és un poc massa llarg per poder-les explicar, però que són interessants. En ses que van participar també en Fina Salort i en Miquel Àngel Dimon. Una història divertida. Va acabar que es va concretar un poc amb aquest nou ofici, perquè això no és un ofici, és un divertiment d'escriure.
Un divertiment o una passió, no? Està convertint en una passió o no?
Sí, realment és que una cosa no lleva a l'altra. És a dir, ho fas perquè te diverteix i t'apassiona. I un poc, això, és idea de posar-ho en públic, és la intenció de que qui llegeix comparteixi aquestes sensacions que tens tu, que a vegades no aconsegueixis per res, perquè al final creiem que l'autor transmet en el lector i el que fa és provocar. És a dir, realment el lector li fa una reacció al seu cap amb allò que és posat, que pot ser totalment inesperada de ser que pretén l'autor. L'autor realment en sap poc de lo que li passarà en el cap del lector. Però aquí m'ho anem a una altra dissertació.
Ja m'ho anem a una altra dissertació, però si ens dona temps en parlarem. L'Invicus. L'Invicus, que... D'on sorgeix aquest títol? I te volia demanar també, perquè l'altre dia parlava amb una amiga, no? que escriu també, que em deia, va venir en cap programa, ja tinc el títol del meu proper llibre, el títol. Tu com comences, Carlos? Amb una història, el títol, bueno, com és?
Amb aquesta he començat amb una total anarquia. Això és una novel·la experimental, després podem explicar molt breument que és una novel·la experimental, i quan un fa i escriu igual no sap què està fent, simplement té la rauxa d'escriure i sense voler el que fa és exudar tot allò que ha anat absorbent, no? Perquè ja diuen allò que de lo que menges cries. I sense voler fas coses. Després d'haver escrit aquesta novel·la, després d'haver fet aquesta exudació, he fet l'exercici de sortir de jo mateix i posar-me en la jaqueta de crític. Per ser crític, a vegades has de ser més creador, has de tenir més imaginació que el propi escriptor. Això ho deia Oscar Wilde. Els crítics són més imaginatius que no els escriptors.
Diuen moltes coses dels crítics. Ens quedarem amb aquesta que és més benevolent.
Sí, exacte. I de les moltes que deia, que en tenia moltes de bones. El cas és que m'he perdut.
És crític. Has fet un exercici de sortir de tu mateix.
De sortir de jo mateix i criticar aquesta novel·la. Bueno, aquesta novel·la realment té una estructura que és bastant antiga. És una novel·la experimental. La novel·la experimental és una cosa que ja va sorgir en el segle XVIII a partir d'un escriptor que es deia Lorenz Stern i una novel·la que es deia Vida i opinions del cavaller Tristram Shandy. I aquest tipus d'experimentació, en aquell moment era més experimentació que no ara, perquè ara ja és una cosa feta i trillada, però consisteix en això que està molt de moda en cuina, que és fer una deconstrucció d'un plat, no?
Exacte.
És a dir, agafes el que és la tradició de la novel·la clàssica i la trossetges i en fas una altra cosa. Molt ràpidament podia enumerar quines són les característiques d'una novel·la experimental i dir-te que aquí a l'Invicus hi són. Però igual...
No,
m'interromps.
No, per favor, conta'ns-ho, Carlos.
Bé, fixa't. Aquesta novel·la el que fa la literatura experimental és fer desaparèixer l'argument clàssic. Aquí la línia argumental no és la que estem acostumats d'anar una passa darrere l'altra, sinó que l'argument queda un poc de banda per les digressions que va fent l'autor. No vol dir que no sigui interessant. Pot ser molt interessant, pot ser molt divertit i pot ser inclús l'únic que vegi segons quin tipus de lector. I totes les digressions que són aquells granets, aquelles males que hi ha dins el torró, pues, es que ruega fort i de veres igual no es desapareix, no? Després hi ha predilecció per l'ús de la segona persona. Aquí es dirigeix a un interlocutor indeterminat que figura en aquesta novel·la d'Límicos, que el té davant la taula, però aquest senyor, com que és un senyor és qui escriu les seues memòries, que això no m'han dit, la novel·la de punta a punta és unes memòries que escriu un senyor, com aquell que diu jo només he escrit pròleg i epíleg.
El narrador està en primera persona, és un, que conta les seves memòries.
Conta les seves memòries, però veurem que no sempre és en primera persona, a vegades és en segona persona, perquè s'està dirigint també a un interlocutor, etc. Bueno, aquí la novel·la experimental també fa ús de monòlegs interiors, aquí segueix un poc herència de Joyce, de Faulkner, de Virginia Woolf. Hi ha molta simbologia, hi ha moltes paràboles, moltes alegories sobre la condició humana, és a dir, després arribarem entorna que volta aquesta novel·la, perquè volta entorna uns pilars de tipus filosòfic que no té per què ser percebuts explícitament, però que implícitament, quan llegeixes, te poden fer tocar qualques fibres que te facin pensar algunes coses, no? Aquí hi ha també mescla d'estils, estil directe, estil indirecte, monòlegs, diàlegs. S'abandona la tradicional divisió en capítols. Aquí no hi ha un capítols regulars, com hi havia, per exemple, la primera novel·la i com és típic, sinó que aquí és com un rotllo d'esclata-sangs. Hi ha botles petits, hi ha botles grossos, hi ha capítols de 10 línies, n'hi ha de, que tenen diverses pàgines.
És com una anarquia organitzada, en certa manera.
Originalment és una rebel·lia. Jo realment no som tan rebel perquè no som el primer que ho fa. Per tant, ja...
És una rebel·lió contra les formes clàssiques de narració, en certa manera.
Exactament.
Contra una certa rigidesa, no?
Sí. A nivell estètic és una ruptura, però precisament per cercar el contrast de les coses. És a dir, la novel·la experimental el que fa és això, contrastar idees, no defensar posicions d'una manera dogmàtica, sinó crear ruptures, crear situacions increïbles per destacar conceptes humans, que és el que es vol fer aquí. No?
I això va ser, en el teu cas, Carlos, en el cas de Límbicus, deliberat o va anar sorgint? Aquesta idea, es va anar conformant o va ser una idea ja reflexionada abans de posar-te davant el full?
No era reflexionada, però el que deia, que de el que menges cries, i quan vaig començar a estrenar-la estava precisament llegint aquestes aventures del cavaller Tristan Shandy de Lawrence Stern, és a dir, ja va començar un poc inspirada aquesta anarquia per aquest pioner que va ser el primer, és el que es considera primera com a novel·la experimental. És molt divertit per un autor, perquè realment si la novel·la és llibertat, l'experimental és llibertat dins la llibertat, és a dir, que fas el que vols absolutament, però té una finalitat, que és una reflexió de fons que vas fent i que vas traient, és a dir, no és gratuït tampoc tot.
I tu en quin punt volies arribar amb aquesta reflexió o induir aquesta reflexió en el lector?
Sí, el tema filosòfic de fons que aquí es tracta al final és la contraposició entre credulitat i esperit crític.
Un tema, a més, molt actual en els dies que vivim.
És actual,
no dic en el moment que vivim, en els dies que vivim.
És en els dies que vivim en concret i realment és en la història de la humanitat, perquè sempre ha estat aquesta dicotomia entre credulitat i esperit crític.
I el darrere, Carlos, o al capdavall, tota la història de la humanitat, que ha estat una història en molts casos de fanatisme o de lluita de la ciència contra el fanatisme.
Aquí anem. Elias Canetti, en la seva obra magna, que és Massa i poder, defineix que tota la història de la humanitat es pot explicar com aquesta contraposició entre massa i individu. Massa i individu, jo aquí ho duc en el contingut, que és credulitat versus esperit crític, que si davallem un poc més, veurem que es tracta de renúncies a llibertat perquè t'endues grup o llibertat. Aquesta contraposició té un aspecte molt important, i és que la massa humana, aquesta massa exitosa en el món que han aconseguit dominar el món a base de ser molts i fer grups molt grossos, té a veure amb la nostra història evolutiva. Quan un homínid, de manera natural, va tenir una genèticament va tenir una característica que va ser hipersocialització, poder col·laborar amb individus que ja no tenen parentiu proper, poder fer grups no ja familiars de dotzenes d'individus, sinó centenars, milers. Això és una mola que a hora de picar bastonades no té aturador, han guanyat a tothom. A hora de compartir coneixement, també. I quin preu paguem per aquesta hipersocialització? Paguem un preu, que és la credulitat, la renúncia, l'esperit crític. Som del Barça, ja no som crítics de res, som d'un partit polític, ho veiem, és molt, de molta actualitat. Veiem, per exemple, el cas de seguidors de Trump, per dir un, on les evidències són que diàriament està dient moltes mentides que es poden contrastar. Els seguidors no són cecs, es deveuen, però l'esperit crític seu està revelenit absolutament.
Clar, i això si ho portes perquè parles de al capdavall hi ha la reflexió, com deien també, entre ciència i fanatisme, i tenim exemples damunt la taula els que vulguem, per exemple el terraplanisme o d'altres, que curiosament aquestes teories, per dir-li d'alguna manera, copien o imiten el model de la ciència també, per revestir-se d'autoritat de vegades, no?
Però només que imitar, diguéssim, que es posen una careta.
Disfressen.
Però la ciència té un objectiu, el mètode científic té un objectiu, que és sempre no acceptar mai contradiccions. És a dir, tu tens avui un coneixement científic que demà, amb unes noves eines, te fan veure que allò no va bé i immediatament se corregirà. Això no passa en la credulitat.
Efectivament.
Tu ets crèdul d'un senyor i, encara que les evidències te diguin que allò convé que ho abandonis perquè és un desastre, però tu és crèdul d'allò i seguiràs amb allò.
El coneixement científic es basa també en la incertesa, i a partir de la incertesa en posar-se a prova a través de la possibilitat de refutar aquelles teories. Bueno, Popper en deia falsacionisme, és a dir, això ens donaria un programa sense...
Donaria un programa sense, i el que hi ha que destacar és que l'innat és fer grup. I fer grup és ser crèdul, és a dir, abandonar aquest teu esperit crític i assumir les directius del grup. Mentre que l'esperit científic vol un esforç individual de lluitar contra la credulitat, és a dir, és una feina activa que té a veure amb l'educació. D'aquí que és important, si realment valorant la llibertat, us haurien d'aferrar en aquest esperit crític amb ungles i dents, perquè si no, de manera innata i còmoda, caïm en la credulitat.
Efectivament, si no fos així, encara defensarien la teoria ptolemaica i altres coses, no? I per sort han sortit Galileu i han sortit altres personatges que ens han tret d'aquesta foscor.
És una paradoxa, això, perquè realment el món avança per aquest esperit crític d'alguns, i alhora tenim tota aquesta credulitat que ho acompanya i que cohesiona la societat, perquè per una altra banda allò cohesiona. És aquesta...
El món avança a clots i bonys i amb empentes, i així s'escriu la història de la humanitat. Carlos, aquest és una mica el rerefons filosòfic, no?, que hi ha al darrere d'aquesta novel·la, que planteja l'Ímbicus la narració des d'un personatge que viu entre dos mons i en dos plans també diferents, un és de la realitat i un és de la imaginació.
Exactament, és a dir, això és un senyor que té un problema d'identitat, el que crea aquesta situació divertida que llegeixi s'ho hauria de passar bé, com jo m'ho he passat molt bé. És a dir, es tracta de, a partir de l'humor, arribar a la reflexió. Aquí això també és una tècnica realment molt antiga. Això ho podem definir, realment ho he descobert quan m'he posat la jaqueta de crític, que això es tracta d'una sàtira manipea. La sàtira manipea es va inventar en el segle IV antes de Crist a Grècia, i no és altra cosa que mesclar humor en reflexió. Hi havia una paraula grega que ho definia, però ara ja no la recordo massa bé, spondaio geloion, me sembla que era, que vol dir seriós i a la vegada reflexiu. Això s'ha treballat durant tota la història de la literatura, amb més o amb manco, i és un sistema molt curiós, perquè aquell qui està convençut d'una idea i normalment no tindria capacitat de reflexió perquè no escoltaria aquelles crítiques amb allò que creu, quan això ho poses dins una història d'humor tornes receptiu, se t'obren els poros i te pot fer reflexionar, i és una manera de tractar aquests temes. Aquesta sàtira manipera, que també donaria per 10 o 12 programes més, perquè és molt interessant.
M'estic plantejant tornar a convidar la propera setmana en Carlos, perquè ja veig que ens ompliria un programa, per sort. Per sort per aquest programa. Carlos, Límbicus és un viatge entre dos mons, separats per 1.600 anys, un protagonista que narra en primera persona, de vegades es deies empre la segona persona, que viu a l'exili i viu a Roma. A Roma, en el segle XVIII, a l'època de la Il·lustració.
Bueno, realment aquest senyor té... El protagonista són dos. És a dir, hi ha un pare que seria una mescla de Sheldon Cooper, que tothom el deu conèixer, i un noble il·lustrat, d'una noblesa rural il·lustrada, un mix increïble, no? que efectivament, per una sèrie de raons, se'l condena a l'exili a Saint-Saint de 1700 a Roma. I allà s'endú el seu fill, que el seu fill és qui escriu les memòries, que també és un senyor que té uns problemes d'identitat, té un problema concretament a una zona del cervell, que és el sistema límbic, d'aquí.
D'aquí ve l'límbic.
No és que vingui d'aquí.
No només d'aquí, no?
No només d'aquí, perquè, clar, és que llegeix aquest títol, que és que sigui a propi, no pensarà en res fisiològic ni res que tingui que veure amb el cervell. Pensarà, crec, intuïtivament, límba, una situació entre dos mons.
Sí, que estan al límba, no? Allò que es diu quan aquella persona viu en el límba.
Exactament. No? Idò, aquest està a sa vorera, que és límba, entre dues vides. Això és una manera d'estructurar aquesta novel·la, duent a situacions increïbles, on surten reflexions, i hi ha aventura, hi ha fantasia, però tot està sempre voltant en el tema de la reflexió, en la gràcia, que tenen les gràcies les sàtires manipees, de que un pot ser que no sigui gens conscient de que està reflexionant sobre allò, quan realment sí que hi ha estat reflexionat. És una tècnica antiga, ja t'he dit, que han emprat molta gent, i realment és interessant.
Per tant, més que novel·la de ficció, novel·la experimental, sàtira manipea, aquesta que ens porta en Carlos, Carlos, tu ets un autor que t'autoedites, com tants altres, avui en dia la literatura es du cap a aquests camins, sortosament, també ho he de dir, i és clar, és un llibre, supos que podem trobar Mr. Amazon, no?
Pots trobar a mi sistema d'Amazon, però també es pot trobar...
O la publicitat.
No? També es pot... No, exacte, no, no. També té... Sí, és com ratllar del dimoni en molts àmbits.
Toca venut fa poc 1.600 milions en accions, el senyor Amazon.
Sí.
El senyor Amazon és un senyor que va muntar aquest negoci. Sí, segueix. Sí,
bueno, és una superestructura de les quals es pot fer un ús o un altre. Aquí està clar. De cara a un autor com jo, realment és una porta oberta, crec que no hauria editat d'una altra manera. Primer, perquè autoedició implica que tu te fabriques el llibre i tu agafes la maleta i vas a vendre, no tenia cap intenció de fer tal cosa. Que t'ha dit un editorial implica una constància i una il·lusió i unes ganes de que qualcú te publiqui que tampoc has de tenir. Per tant, aquest sistema de que tu t'ho fas tot, et dones en el botó i edites, per això ha estat fantàstic, no hi ha cap problema. Ara, els comerços locals també poden comprar a preu majorista i vendre. De fet, els llibres s'estan venent a Can Amorós i Ciutadella.
Can Amorós i Ciutadella, on trobarem Límbicus, aquesta darrera novel·la d'en Carlos Queles, i la primera, que va per la tercera edició i en català, La Guerra dels Àngels. Crec que Límbicus, per acabar, Carlos, sí. Límbicus, també tens intenció de treure-la en castellà.
Sí, ja està, ja l'he donat en el botó de xus, ara me falta rebre-la en paper perquè la tinguin també a Can Amorós, i es pot trobar en les dues maneres. Ha estat una construcció un poc paral·lela, desfasada, perquè primer ha anat avançant la fase en la versió en castellà, i encara que finalment completat el detall més la versió catalana, que li hem de donar una miqueta de força a la nostra llengua,
també.
Perquè també és la més fluixeta, és la que la mola aquesta, precisament, de les llengües majoritàries, van deixant una mica de banda i tot ho hem de cuidar, però no implica una cosa descartar una altra.
Molt bé, novel·la de ficció, Sàtera Manipè, novel·la experimental, en tot cas una obra que val la pena llegir i un autor que val la pena, que mereix la pena seguir. En Carlos Queclesen sap que avui ens ha acompanyat i, qui sap, potser tornarem un dia a tenir davant uns micròfons, encara que ell és un poc gràcic. Carlos, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, molt amables.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Saludam a un dels activistes més coneguts del nostre arxipèlag. I tenia un blog, el Gay Mallorca Blogspot, i no eres ningú si no hi sorties. Era com el Zona VIP del Brises, però en versió LGTB. Sí. Xema Ferrer, molt bon vespre, benvingut a Fons d'Armari.
Bon vespre.
Tu que ho tens tot guardat?
Tenc unos cuantos discos duros.
A tu no te passarà com una Bàrbara Rey?
Quan me vaig casar li vaig dir al meu home que sepas que el dia que jo no esté va ser de algo muy gordo.
Fons d'Armari, el programa heterofriendly d'IB3 Ràdio, dijous a les 9 del vespre amb Xisco Nadal. És història.
Periodista, poeta, narrador, historiador, Miquel dels Sants Oliver està considerat el pare de l'autonomia balear, de la qual va aportar unes primeres propostes, així com també del regionalisme mallorquí i també precursor de la indústria turística, això entre moltes altres coses. L'Ajuntament de Campanet commemora el centenari de Miquel dels Sants Oliver aquests dies amb un cicle de conferències, en dues conferències que ha coordinat el nostre següent convidat, darrer convidat del programa d'avui, que també és periodista i també llicenciat en Història, en Xisco Rogés. Xisco, bona nit.
Bona nit, gràcies per convidar-me.
No es mereixen, Xisco. El Consell de Mallorca ja va realitzar, Xisco, gener, un acte d'homenatge a Miquel dels Sants Oliver, la presentació del volum 11 de les seves obres completes a càrrec de Lleonard Muntaner Editor. Però hi mancava aquest homenatge de Campanet en Miquel dels Sants Oliver.
Sí, perquè Miquel dels Sants Oliver va néixer a Campanet. Això va ser l'any 1864, son pare feia de mestre a Campanet i ell va néixer allà, encara que només va passar, m'ha semblat que és primer any de vida, una cosa així. Però bé, és un fill il·lustre de Campanet, a un carrer, que m'ha semblat que és el carrer on era la casa de la família i també la biblioteca de Campanet du el seu nom. Llavors, ja ho van dir des del primer moment, en aquell acte inicial d'homenatge que se va fer en el Consell de Mallorca, la batllessa de Campanet ja va indicar que també ells s'afegirien en aquest homenatge, i efectivament, l'Ajuntament de Campanet, concretament la seva regidora de Cultura, posat endavant, jo faig una mica de coordinador d'aquesta activitat i són dues conferències que es faran aquest dijous i dijous de la setmana següent, totes dues a les 7 de l'hora baixa, a l'Ajuntament Vell, Ajuntament de Campanet, a la sala de conferències de l'Ajuntament Vell de Campanet. És important dir que per aquestes coses, de les circumstàncies en les quals som, s'ha de reservar l'assistència o bé per correu electrònic a info@jcampanet.net o al telèfon 971-51-6005 de l'Ajuntament. I seran dues conferències, una va en el meu càrrec, que és aquest dijous, i l'altra, que serà el dijous següent, dijous 26, a càrrec d'en Damià Pons, professor de la Universitat de les Illes Balears, que és de Campanet, a més a més, i que és un dels grans, dels dos o tres grans especialistes en Miquel dels Sants Oliver.
Molt bé. Doncs Miquel dels Sants Oliver, fill il·lustre de Campanet, homenatge en el seu centenari, Campanet 1864, Barcelona 1920. I es compleix, per tant, el centenari de la seva mort. a la ciutat comtal, a Barcelona, amb dues conferències que en destaquen amb dos aspectes o alguns dels vessants d'aquest personatge, d'aquesta personalitat, Miquel del Sant Soliver. Jo aquí he destacat periodista, poeta, narrador, historiador. He dit que va ser considerat el pare de l'autonomia balear, però de fet se'n podrien destacar moltes d'altres de facetes de la seva vida. Per exemple, ell va ser fundador de l'Institut d'Estudis Catalans, president de l'Ateneu Barcelonès, i dintre de la seva tasca director d'alguns dels diaris més importants de Catalunya, i alguns dels quals encara estan en vigor a l'estat espanyol.
Sí, efectivament, així és. Bé, aquestes dues conferències, hem de dir que hi col·labora en aquesta iniciativa la Fundació Mallorca Literària, i de fet són dues conferències que també estan dins el programa, o s'han presentat dins el programa que organitza la mateixa Fundació Mallorca Literària i que encara continua fins al proper 2 de desembre, que també és homenatge, en aquest cas d'àmbit de les activitats es fan a Palma, en aquest cas d'àmbit mallorquí, que es fan també amb aquest mateix motiu. Llavors, sí, vull dir, la veritat és que en Miquel de Sant Soliver és un personatge que amb una vida relativament curta, 50 busques d'anys, i amb una activitat impressionant, i a més és un visionari, és un personatge pioner en molts aspectes del seu temps. I sí, la seva tasca periodística és molt destacada. Ja son pare, a més de mestre, va ser director de l'Almudaina, el que ara és el Diari de Mallorca, i ell també es va fer càrrec de la direcció del diari, a més de publicar molts articles. Llavors es va traslladar a Barcelona, on va viure els darrers anys de la seva vida, uns quants anys de la seva vida, on es va traslladar, i allà va dirigir primer el Diari de Barcelona, es Bruci, desaparegut, i després va ser director de La Vanguardia. Amb una, insisteix, sempre amb una visió extraordinàriament pionera. Per dir només alguna cosa, a l'època de la Primera Guerra Mundial, quan Eugeni d'Ors va crear la Lliga dels Amics d'Europa, que bé, estan parlant molt d'abans de que se constituís l'actual Unió Europea, el manifest fundacional es va signar en el despatx de director d'en Miquel de Sant Soliver a La Vanguardia, i ell li va donar suport, absolutament convençut de que aquesta idea de la construcció d'Europa era una iniciativa positiva i que s'havia de donar suport.
Pioner, per tant, però no només en política. D'això va també una mica la teva primera conferència,
sí,
aquest proper dijous, sinó també precursor de la indústria turística, Xisco.
Sí, sí, és impressionant perquè són una sèrie d'articles bastant coneguts dins l'àmbit de la gent una mica coneixedora de la seva tasca, que va publicar una sèrie, això, aquests eren articles que publicaven en castellà a l'Almudaina, i va ser una sèrie que es deia Des de la Terrassa. Llavors, hem de pensar que això era l'any 1890, en la qual cosa ell no arribava ni als 30 anys, i ja va presentar, va fer un anàlisi, perquè era una de les seves característiques, a rigor. És realment un mestre de periodistes. I llavors ell examina, clar, era un home que tenia una formació important i que estava molt al tant del que anava per Europa. I ell veia que hi havia gent d'un cert nivell econòmic i també cultural que feia, bueno, viatjava per Europa, que venien sobretot del Regne Unit, de França, i ahí planteja, amb un anàlisi molt rigorós, el que ara diríem un anàlisi d'AFO, quines eren les circumstàncies favorables i desfavorables que tenia Mallorca per acollir aquests turistes amb un nivell econòmic i cultural important. I llavors ahí veia que per un costat Mallorca tenia unes circumstàncies climatològiques, naturals, de paisatge, de patrimoni, que segur que havien d'aixecar l'interès dels turistes, llavors es deien viatgers, i que mancava un hotel en condicions. Ell demanava un gran hotel amb totes les comoditats modernes, que després es va inaugurar, que va ser el gran hotel, l'actual sede del Caixa Fòrum. Demanava que hi hagués un transport marítim molt més, en moltes millors condicions, que hi hagués una bona infraestructura, el que ara diríem infraestructura hotelera i de restauració, i clar, hi veia que mancava tot això. Clar, ell pensava que el turisme podria ser una iniciativa que contribuiria molt en el progrés econòmic i també al cultural de Mallorca. Probablement s'imaginava allò que seria el turisme d'una manera diferent de com en el final ha estat, però és indubtable que va ser un pioner en aquest sentit.
Aquesta serà, de fet, aquest tema centrarà la primera de les conferències aquest dijous, Turisme, Política i Autonomia, als articles de Miquel dels Sants Oliver, i la segona, ho ha esmentat ja el nostre convidat, serà oferida per Damià Pons, catedràtic de Filologia Catalana a la UIP, a la Universitat de les Illes Catalans Balears, dijous que ve, dijous 26 de novembre. Tot això recordem a les 7 de l'hora baixa, a la sala de conferències de l'antic Ajuntament de Campanet, sobre el paper de Miquel dels Sants Oliver a la cultura de Mallorca al voltant del 1900. Resumint una mica, perquè és clar, no és una pregunta que es pugui resumir en dues línies, però el paper de Miquel dels Sants Oliver des del punt de vista cultural també va ser capdalt, no? Xisco?
Sí, aquesta conferència d'en Damià Pons, que com tu has dit serà dia 26, jo la recomano perquè explica, a més en Damià s'explica fantàsticament bé, està molt, molt avessat a fer classes, i el paper va ser central, va ser un dinamitzador. En Miquel dels Sants Oliver no estava tot sol, comptava amb un grup d'amics, de col·laboradors, que es deien a si mateixos els insensats, en el sentit de que, clar, en una Mallorca, llavors és preturística i pràcticament de l'antic règim, ells volien, donaven iniciatives. Llavors, entorn en Miquel dels Sants Oliver va haver una reviscolada impressionant des del punt de vista cultural, i de fet, quan ells passa a Barcelona, quan se'n va a Barcelona, tot això va quedar molt, va perdre molt, i ell era un personatge amb unes energies i unes activitats extraordinàries. La seva capacitat visionària de com ell veia les crítiques, això ho comentaré també en la meva conferència, la crítica que ell feia en el centralisme a la situació política de la seva època és absolutament, vaja, molt, molt llúcida, i per desgràcia, algunes de les seves observacions se podrien tornar a fer servir en els nostres dies.
Recordeu que a banda d'aquest cicle de conferències que organitza l'Ajuntament de Campanet, amb aquestes dues conferències, dia 19 i dia 26, crec que el nostre convidat ja ho ha dit, la Fundació Mallorca Literària du a terme fins dia 2 de desembre un cicle de conferències a l'edifici Sarriera de la Universitat de les Illes Balears a Palma. També l'Ateneu Barcelonès li ha dedicat dues conferències i una exposició, i la Institució de les Lletres Catalanes ha editat una postal commemorativa amb un vers del seu poema El Moliner, publicat el 1910 al volum Poesies. Per tant, estem parlant d'un personatge que amb tots aquests actes hem de recordar. I per acabar, te faré una darrera pregunta, Xisco, jo també som periodista, i un titular. Et demanaria un titular. Com es presentaries a Miquel dels Sants Oliver a la gent jove que ens escolta?
Jo el presentaria com un visionari d'una terrible actualitat, i puc afegir que també estan fent feina en els següents volums de les seves obres completes, perquè encara que sigui un tòpic, la millor manera de conèixer-lo és llegir la seva obra, i això ho estan editant Joana Montaner, Institut d'Estudis Catalans, i segons les meves notícies és possible que abans d'acabar enguany encara surti un volum més de les seves obres, que ja n'han sortit 10.
Xisco Roger, llicenciat en Història, periodista, coordinador d'aquestes activitats, ha estat un plaer, gràcies.
Un plaer per jo, moltíssimes gràcies.
La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux.
Hem arribat al final, amics. Ens acomiadam amb aquesta magnífica banda sonora de la pel·lícula Moulin Rouge de Rufus Wainwright. Vis dijous, amics.
La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur brisé. The stairway's up to la butte can make the wretched sigh, while windmill wings of the moulin shelter you and I. Ma petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sous tes lèvres une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. The stairway's up to la butte can make the wretched sigh, while windmill winds of the moulin shelter you and I. Et voilà qu'elle trotte, la lune qui flotte, la princesse aussi. La 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 la. Mes rêves épanouis. Les ailes du moulin protègent